Avui tenim moltes coses de Dia Mundial, de Dia Internacional i de Dia Europeu. Per exemple, és el Dia Mundial de la Filosofia avui, aquella assignatura, almenys quan jo vaig fer el tema de Bupi Kou, ara que també està d'actualitat parlar d'aquestes modificacions del sistema educatiu, doncs era aquella assignatura que no acabaves d'entendre, potser perquè no te l'explicaven del tot bé. Però avui hi ha dos dies que europeus, són dos dies europeus que serveixen per reflexionar una mica. Un és el Dia Europeu per la Protecció dels Nens de l'Explotació Sexual. Aquest crec que és més que evident. Però també avui és el Dia Europeu de l'ús prudent dels antibiòtics, que molts experts ens diuen que pot arribar a ser una nova pandèmia per la societat desenvolupada. L'ús massiu i de vegades sense calgue dels antibiòtics. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 19 de novembre, les 12:21 minuts i hores d'ara, amb uns 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb l'Alba López. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dijous avui i, per tant, tenim aquests dos espais habituals. Un, ens n'anem cap a Anadon Veterinaris, per parlar del món veterinari, més que del món veterinari, per parlar del món dels animals de companyia, de les nostres mascotes, principalment gossos i gats, però ja sabeu que, escolta, això pot anar més enllà, eh? Parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Avui parlarem, doncs, de què fer o què tenir en compte a casa abans de l'arribada d'un cadell. De vegades, doncs, vinga, ja ho tinc clar, ha d'arribar un gosset o un gatet. Què he de tenir fet a casa perquè, bueno, perquè tot vagi bé? Doncs ens ho explicarà avui la Imma Sabater. I amb el Christian Didier, doncs, parlarem de plats d'hivern avui. Plats d'hivern, però saludables, eh? Amb tot això ens plantarem a la una, i avui és dijous, i això vol dir que també a partir de la una tenim les escapades de COPE, que, per cert, avui les farem en directe des de Panticosa. Allí tenim el nostre company, el David Velasco. Però abans de tot això, busquem aquesta previsió meteorològica amb la Alba López, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predominen els cels assolellats aquest dijous a Lleida. Temperatures màximes que pugen al Pirineu i canvien poc a la resta. Temperatures diurnes de 9 graus a Viella, 12 a Tàrrega, 13 a Lleida i Balaguer o els 17 a la Seu d'Urgell. Tot això amb vent que bufa, variable i fluix. De cara a demà divendres tornarà a lluir el sol durant tot el dia amb cel força blau, amb temperatures mínimes que aquesta nit canviaran poc, nocturnes d'entre 1 grau sota 0, els 3 positius, i màximes que en canvi al migdia pujaran. Estaran entre els 13 i els 18 graus. Per últim, el vent serà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. I ara ens n'anem a escoltar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ho fem començant per parlant de successos, i és que la Guàrdia Urbana ha detingut aquesta setmana un individu acusat d'un assalt violent a l'eix comercial que va agredir la víctima amb un esprai i la va amenaçar amb una navalla. Els fets van tenir lloc a les 9:10 del vespre, quan una patrulla va acudir al carrer del Carme arran de l'avís per una baralla entre diverses persones. Una vegada al lloc, els agents van trobar un ciutadà que els va explicar que feia uns minuts dos individus l'haurien agredit i robat. La víctima, de 44 anys, va assenyalar als agents que mentre es trobava al carrer parlant per telèfon va ser abordat per un individu que el va immobilitzar i li va mostrar una navalla exigint-li que li donés tot el que portava a sobre. La víctima va manifestar que es va poder resistir fins que va arribar un segon individu que se li va atansar i li va ruixar els ulls amb un esprai, moment en què li van robar els diners que portava a la butxaca per abandonar ràpidament el lloc. La víctima va facilitar als agents la descripció dels autors, per la qual cosa immediatament diverses patrulles de la Guàrdia Urbana van iniciar una recerca per la zona. Finalment van poder localitzar un dels sospitosos a pocs metres del lloc dels fets, a la plaça Noguerola. Una vegada identificat, els agents van escorcollar aquest home i li van trobar una navalla. El detingut, que respon a les inicials FS, de 27 anys, està acusat d'un delicte de robatori amb violència. Les indagacions continuen obertes per localitzar i arrestar el segon assaltant. I amb crònica social, o cultural, si voleu, de la ciutat de Lleida, l'escultura d'Indíbil i Mandoni tornarà a comandar l'entrada al centre de Lleida per l'Arc del Pont a partir del proper 10 de desembre, després d'un any d'absència per ser restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Per cert, una restauració que havia de durar 6 mesos i que al final doncs ha estat el doble. Fixeu-vos que al final totes les previsions de les administracions públiques s'acaben passant sempre. A nivell de pressupostos ja no diguem, però és que a nivell de temps també. La paeria ha organitzat un acte de benvinguda i un seguit d'activitats per rebre aquesta icona de Lleida sota el títol de Retrobat amb l'Indíbil i Mandoni. L'escultura en bronze de Cabdills d'Indíbil i Mandoni homenatja els herois i les regetes que van defensar Lleida dels atacs dels cartaginesos i romans al segle III abans de Crist. La peça va patir un acte vandàlic el 17 de novembre del 2017 i va perdre la seva característica llança. És per això que, a més de restaurada, torna a Lleida amb els elements desapareguts. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha explicat que quan es van adonar que una de les icones més estimades de la ciutat estava en una situació de deixadesa, que havia perdut la llança i que la mateixa integritat del grup escultòric estava amenaçada, es va decidir retirar-lo el passat 3 de desembre i enviar-lo al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per rebre el tractament que mereix. La Generalitat ha assumit el cost de restauració de l'estàtua, que ha pujat uns 30.000 euros, mentre que l'àrea d'urbanisme de la paeria s'ha fet càrrec d'uns 26.000 euros més, que inclouen el cost de la reposició dels elements que havien desaparegut, com la llança, la funda de la falcata i la cadena. Sigui com sigui, el proper 10 de desembre, a les 6 de la tarda, hi haurà aquesta benvinguda a Indíbil i Mandoni, que tornen al seu lloc. Obrim la plana de salut i és que hem de tornar a parlar d'un dia més en el que els nous positius de la província de Lleida sobrepassen el centenar. De fet, Salut ha notificat 129 nous contagis provats per prova PCR a tota la província, que continua, per cert, en risc de rebrot de nivell molt alt. Molt alt. Recordo la primera setmana de juliol d'aquest estiu, soc pesat amb això, però va passar així, quan Catalunya no anava del tot bé amb xifres, a Lleida anàvem molt bé, estàvem a les 10 persones positives al dia. Avui, 129. Això és més de 10 vegades més. Per tant, és alt. Les xifres que ens dona Salut és que la velocitat de transmissió del virus, la RT, se situa a l'1,24 al Pla, 6 centèsimes més que ahir, i a 2,40 al Pirineu, 16 centèsimes més que ahir. La RT, recordeu que és el següent. Una RT de 1 vol dir que de cada 100 persones ho contagiaran a 100 persones més. Per tant, ni augmenta ni disminueix. Tot el que sigui una RT per sobre de l'1 vol dir que augmentarà, i tot el que sigui per sota vol dir que disminuirà. Per tant, estem parlant que al Pla tenim una RT de 1,24. Això vol dir que de cada 124 persones, de cada 100 persones, perdó, 1 encomanaran a 124 persones més. A l'Alt Pirineu i Aran estan al 2,40, doncs vol dir que cada 100 persones contagiades ho contagiaran a 240 persones més. Això és el que ens indica la RT, que evidentment no és una ciència exacta, però sí que ens parla de la tendència a l'alça o a la baixa. Això vol dir que les dades no milloraran a curt termini, a curt, a mig i llarg espero que sí, però a curt no. A hores d'ara estem per sobre del 5% amb el tema de la positivitat en els tests que s'estan fent. Per tant, tot això junt amb la notícia en què s'ha comprovat que dur la mascareta redueix un 70% contagiar-se del virus en un entorn on estigui present el virus, m'obliga a tornar-te a repetir que per molt que ens diguin que estem bé o estem malament, jo et dic que estem en pandèmia, que seguim en pandèmia, que hi ha hagut èpoques millors i èpoques pitjors, que estem vacunats, sí, però seguim en pandèmia. I amb aquestes dades a la mà, et recordo que dur la mascareta és una mesura que ha resultat ser força eficaç. Per tant, mascareta, si us plau, i ben posada, i ben posada, i ben mantinguda. Distància física. Distància física. Tampoc cal allunyar-nos molt, però distància física. I després el tema de la higiene de les mans i evitar les aglomeracions i els llocs tancats. I si no podem evitar, doncs ventilar-los. I, evidentment, dur sempre la mascareta, que sembla que ja s'ha acabat tot. I fixeu-vos com van pujant els positius dia rere dia. En fi, marxem cap al territori, perquè ja fa dies que estem escoltant que hi ha una problemàtica sobre on està la línia on s'acaba Catalunya i comença Andorra. I tot això se n'han adonat perquè Andorra està construint un parc solar, de plaques solars, i diuen que la meitat o un tant per cent està en territori català. En fi, el govern andorrà ha remarcat que aquest parc fotovoltaic que està construint a la zona del Planell de la Tosa, per a l'estació de Vallnord, Palarinsal, es troba en territori del Principat andorrà, segons la cartografia oficial. Així ho ha destacat el ministre portaveu Eric Jové en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on també ha assenyalat que si les administracions espanyoles arriben a una altra conclusió sobre el punt exacte d'aquesta obra i consideren que es troba en territori de l'Alt Urgell, evidentment hi haurà un diàleg entre estats.
La posició del govern d'Andorra és que les infraestructures aquestes estan en territori andorrà, segons la nostra cartografia oficial. Entenc doncs, que els moviments que estan fent doncs, les administracions espanyoles és per comprovar doncs, en quina situació es troben aquestes infraestructures. Si arriben doncs, a una conclusió diferent a la nostra, doncs, evidentment hi haurà un diàleg, com no pot ser una altra manera, entre estats.
Per la seva part, els agents rurals situen un 75% del parc solar del Planell de la Tosa a l'Alt Urgell, segons la cartografia catalana. En fi, tot això és resultat de posar línies a la terra. A la terra vull dir a la terra, al paisatge. Posar línies. Escolta, a partir d'aquí, un mil·límetre més enllà, això ja és Andorra, això ja és Catalunya. I si aquestes no estan ben posades, o no hi ha un document universal on estigui clarament especificat tot, doncs passen aquestes històries. En fi, evidentment, cadascú es compra cap al seu costat. No voldria acabar sense remarcar el bon paper que parlo d'esports, ara, de futbol, que el Mollerussa va fer ahir, després de guanyar el seu partit, i que això li suposarà jugar contra un equip de primera divisió a la següent ronda de la Copa del Rei. El sorteig aquesta tarda a 4:45 de la tarda. I tampoc m'agradaria deixar de parlar de la Federació Catalana de Futbol i del Lleida Esportiu. Perquè ja vam avisar des de Cope Lleida, vam donar la notícia de que el Lleida Esportiu no havia pagat els arbitratges i que tenia una multa justament per això. Doncs bé, ara la Federació Catalana de Futbol va més enllà i castiga, a més, al cadet, a l'infantil i a l'aleví, que no se'ls assignarà àrbitre pel proper partit, és a dir, que no jugarà el partit. Perfecte, Federació Catalana de Futbol. O sigui, que després que les famílies paguin el Lleida Esportiu per portar els seus fills a jugar, a entrenar i a jugar. Després de que aquestes famílies paguin a la Federació Catalana de Futbol, per una part la mútua i per l'altra està federat, el premi de la federació, després del rum-rum de que el Lleida Esportiu no va bé en els darrers anys i que mai ha fet res la Federació Catalana de Futbol, mai ha intervingut. Parlo de la base, no de l'equip, del primer equip, de la base. Mai ha mogut un dit per defensar les famílies. El gran premi que obtenen les famílies que, repeteixo, paguen a Lleida Esportiu i paguen a la Federació Catalana de Futbol és que no els hi assignen àrbitre i que els seus fills, que són els únics que acaben pagant, les famílies, no podran jugar el cap de setmana. Això és el que aporta la Federació Catalana de Futbol en aquesta problemàtica. Ho sento, però creia que les federacions estaven per alguna cosa més. En fi, fem una pausa ràpida i ens n'anem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
El nostre temps veterinari, ja saps que ho fem des de Nadón Veterinaris, que està en el carrer Segrià número 11, que els trobes a internet a www.anadonvet.com i que tenen el telèfon que funciona a les 24 hores del dia, el 973-266-388-266-388-388. És un telèfon en el que si truques amb horari comercial et contestaran des de la botiga, que tenen una magnífica botiga, i si necessites atenció veterinària et passaran a la veterinària o al veterinari que hi hagi en aquell moment, però que si truques a la nit, al cap de setmana, amb un festiu, ara que s'acostarà el pont de desembre, aviat, Nadal, aquestes històries, si tu truques al 973-266-388, el de Nadón Veterinaris, amb qualsevol dia festiu, et contestarà sempre, sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. I això de veritat que dona molta tranquil·litat. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs avui tenim un tema seguint una mica amb el fil del que parlàvem les darreres setmanes. Si arriba un cadell a casa, coses que he de fer abans de que arribi. No quan hi ha el cadell voltant per casa, saltant i movent-ho tot. Coses que hem de tenir en compte abans de que arribi un cadell, un gos o un gat. Perquè hi ha cosetes que potser hem de canviar, oi?
Moltes.
Ah, moltes.
Sí, moltes. Has de condicionar la casa pel nou membre de la família. I no només és comprar un llit, que també és, ens hem d'informar bé, si és d'alguna raça en concret, ja sigui gat o gos, hem d'estar segurs que volem aquell tipus de caràcter a casa nostra, perquè hi ha gossos que necessitem fer molt exercici, gats igual. Què vol dir això? Que si tenim un animal que s'ha de treure, pues no 5 minuts, sinó 20 minuts, clar, tenim que tindre aquest temps.
Clar,
i
clar,
tenim que saber que necessita fer exercici, portar una pilota per fer-lo córrer. Un gat seria pues, tindre a casa molts rascadors, molts jocs perquè el gat pugi i baixi, i tenim que pensar que si no li donem el que necessita cada animal, poden tindre depressions, perquè ho necessita el seu caràcter, necessiten córrer, o sigui que hem d'estar segurs de quin gos o quin gat portarem a casa.
Clar, clar.
Si és per nen, si és per gent gran, ja, no li portarem un gos que necessita molt exercici, portarem una raça de gos més tranquil o de gat més tranquil, que no necessiti fer molt exercici. Tenim que estar ben preparats, perquè després, quan ja el tenim a casa, ja és tard.
Clar.
I ja sabem que abandonar no és una opció.
Recordem que el que és educar el gos o el gat, això ja n'hem parlat, no és el que estem parlant avui, que això seria una altra història.
No, l'educació, exacte, l'educació a part, ensenyar a fer pipi, caca al carrer o a la sorreta, al cas del gat, això és a part.
Clar.
Jo vull dir, avui vull parlar d'acondicionar la casa. Què vol dir? Portem un cadell a casa, el cadell ha de tindre un puesto per menjar, un puesto per dormir, i sempre ha de ser aquell puesto per dormir. No, pues que dormi a qualsevol puesto, en un racó de la casa. No. Li tenim que comprar un llit, i li tenim que comprar un llit d'acord a la mida del gos o del gat.
Clar, perquè de cadells
fan un pam, però no, després...
No, ara em dóna que pensar, perquè mira, els gats potser sí que és veritat que tampoc creixen tant, a veure, n'hi ha que sí, però no és tant, però gossos, depèn de la raça, es pot fer molt gran. Ho dic perquè si al final sou vosaltres els que trieu quin us agafeu, informeu-vos de quina mida es farà. Perquè, a veure, un gos molt gran dins d'un pis, doncs jo no sé fins a quin punt està gaire confortable. Per tant, potser és una altra cosa que hem de tenir en compte.
També he de dir que hi ha gossos que són de mida molt grans i a casa són molt tranquils. per donar un exemple, sí, sí. El gran danès és enorme, sí. De fet és el gos més gran que hi ha, més alt per lo menys. Clar, és molt tranquil a casa, si sí, pot viure en un apartament petit, sí, però necessita molt puesto, perquè clar, necessita un llit gran i necessita passejar molt.
Si sí, ocupa com no una persona. Gos...
Si és que... No, ocupa més. Algunes... ocupa més que algunes persones. Llavors, clar, tenim que tindre això. Sí, és molt bonic, però tinc puesto per ell.
Clar, clar, clar.
És un gos que a casa és tranquil, val, però necessita caminar molt. Tinc temps.
Clar.
Totes aquestes coses les tenim que pensar abans de portar la mascota a casa.
Mm-hmm.
Clar, després què fas a casa? Amb un gos que no pare quiet, amb un gos que pesarà 70 quilos, i on el fico?
No, és que és així. El tema, anem a incidir un moment en el tema que crec que és important. El lloc per dormir i el lloc per menjar. En el cas dels gats, el tema de la sorra. Però lloc per dormir i lloc per menjar. És molt important triar on ha d'anar i no val a qualsevol lloc. No val al mig d'un passadís, no val segurament davall d'alguna història. Ens hem d'informar, perquè tant gats com gossos a vegades és diferent les preferències on necessiten estar.
És molt diferent. Per exemple, un gat no pot tindre mai el seu abeurador i el seu bol de menjar a prop de la sorra, perquè no menjarà. Mm-hmm. Són animals molt nets, bueno, molt nets, i com nosaltres, a mi no m'agradaria menjar al bany.
Clar.
Doncs és igual, la zona que és de bany, diguéssim, no pot estar mai molt a prop d'on menja.
Mm-hmm.
I després... la zona que tenim per relax, igual del gos, clar, si és de relax i volem que l'animal estigui tranquil, no el podem ficar en un puesto que és de molt trànsit.
Clar.
Si som una casa que hi ha nens, per exemple, i volem que estigui tranquil el gosset o el gatet, i el fiquem en un passadís que cada dos per tres hi ha un nen jugant a futbol, que, clar, això no és tranquil·litat per l'animal, clar. Fa estrès, eh?
Clar, 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 clar. No, no, per això deia que són coses que hem de tenir en compte abans. És a dir, tindrem lloc per... bueno, l'hem de tenir. Perquè si no el tenim, doncs millor no tinguem ni el gos o el gat, eh?
Clar, i el que vull dir amb això és... Si fiquem el llitet del gat o del gos en un lloc com el que acabo de dir, que hi ha molt trànsit i no pot descansar, què passarà? Que no estarà còmode allà. I en el cas del gat, per exemple, és molt probable que el trobem al sofà... o el trobem al llit, bueno, això és molt probable sí. Sempre, encara que sí. Tinguem el seu llit, perquè, bueno, són gats. Però, per exemple, un gos que li tanquem totes les portes, per lo que sigui, perquè volem que estigui descansant on hem ficat el llit, i ell no està còmode allà, se ficarà malament, inclús li pot afectar la salut.
Clar, clar, clar. Clar.
Perquè no està tranquil allà i té por, o no pot descansar bé, totes aquestes coses les hem de tenir en compte abans d'adoptar o comprar l'animal.
Ajà. Doncs, de totes maneres, mira, jo et torno a recordar aquest telèfon, 973-266-388. O sigui, no us penseu que a Nadon Veterinaris només hi puc trucar si tinc un animal de companyia. No. Si no en tens, però tens previst tenir-ne i tens dubtes, doncs 973-266-388, al carrer Seguiria número 11, a Lleida, et rebran i t'informaran. Que per això ells tenen ganes de conèixer-te i de que els hi preguntis coses. Per tant, a Nadon Veterinaris hi pots anar encara que no tinguis ni un gos ni un gat, però estiguis pendent de tenir-ne un. Doncs informa't abans de la raça, què necessite, on dormir, on menjar, etcètera, etcètera. Passeig, si és mogut, si no és mogut, que és el que deia la Imma al principi. Si
li hem de... Si molt pèl.
Clar,
si
això
no
també.
Molt pèl.
Això també. Si som al·lèrgics o no al pèl, doncs ho haurem de tenir en compte, no?
No, i que un gos o un gat molt pelut, el gos, per exemple, el tindrem que portar a la perruqueria, el tindrem que raspallar molt, és més temps que has de dedicar, i hi ha gossos que no solten pèl. Vull dir, totes aquestes coses, i més ara, que s'apropa Nadal, que moltes persones regalen gossos o gats, ara és el moment d'informar-vos, sí, de trucar-nos, sí. Si voleu trucar-nos, jo estaré encantada d'ajudar qui sigui. la Imma està encantada.
La Imma, sí. Si aneu al carrer Segrià número 11 i demaneu per ella, està encantada. Jo crec que has de començar a fer-te selfies amb la gent que demana per tu directament, ja? I ho anem penjant a les xarxes, això.
Sí, 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 estaré encantada de poder-vos ajudar a escollir una raça, un tipus de gos, la mida, el que vulgueu. Recomanar-nos on ficar el menjar, on ficar els llits, les joguines...
Ahà.
Quin tipus de joguines? Això és un altre. Ah, quin tipus de joguines?
L'altre, és veritat, és veritat. És que hi ha cosetes a pensar, eh? Fixeu-vos, sí. Hi ha moltes cosetes a pensar que no costa res, que ells ja entenen, tu vas allà i t'ho explicaran tot perfectament. Hem parlat amb la Imma Sabatés, infermera veterinària Nadon Veterinaris. Encantats, de que hi vagis i que els hi preguntis. I els hi preguntis coses, que la qüestió és resoldre tots els dubtes. Imma Sabatés, escolta, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens plantarem ja a la una de la tarda. Ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició i per això ho fem amb el nostre nutricionista ja fa unes quantes temporades. Ja saps que també ens pots enviar les teves consultes al nostre WhatsApp, missatge de veu o de text, al 664-526-180, 664-526-180. Parlem amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, que és nutricionista, investigador, que el trobes a Disanta Nutrición Punès, que està en Alcalde Porqueres número 74, que si te'n vas al 76, com jo et deia abans, és la porta del costat, que és la farmàcia Disanta, per tant, estan connectats, no t'ho perdràs. I a les xarxes socials, busca'ls i segueix-los, que donen molts consells. Cristian Didier, mira, esta setmana ja notamos que bajan les temperatures, les mínimes han bajado, Y ahora ya, si tienes tiempo y puedes, pues apetece incorporar a las comidas pues platos un poco más contundentes, ¿no? Más de invierno. Pero claro, nos vienen las dudas. Un plato contundente y que sea saludable, ¿existe? ¿Existen recetas para eso o no?
Qué bueno. No, el contundente y lo saludable es compatible, ¿no?
Claro, no, es que, ¿sabes? Yo cuando digo contundente me imagino, pues, allo, ¿no? La olla barrejada, pero claro, con chorizo, con historias y tal, bueno, vale.
Claro.
¿Eso es saludable o no? ¿Hay maneras, hay recetas de platos así?
Sí, una de las cosas que más nos cuesta en general es pasar de las ensaladas ahora al invierno, que normalmente en verano se comen más alimentos frescos, vegetales, alimentos crudos, alimentos que apetecen, ¿no? Y ahora de cara al invierno ya nos olvidamos un poquito de la parte de los vegetales, pero hay cientos de opciones que para incluirlos y recetas saludables,
vale.
Y recetas que no tienen por qué ser especialmente energéticas y ahora en el verano, ¿no? Entonces vamos empezando a hablar de las sopas porque es la estrella,
sí.
Y es la que siempre tiene que estar en casa y además a mí me encantan las sopas. Yo simplemente, el primer mensaje es abramos un poco la mente con las sopas. Porque la sopa se ha reducido a sopa de caldo,
sí.
De pollo normalmente, con pasta. Y nadie más hace ningún tipo de sopa diferente, de otro tipo, y las sopas es todo un mundo, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría que empezarais a introducir en casa sopas de diferentes, con diferentes ingredientes, de diferentes tipos, porque realmente pues se agradece mucho de cara al invierno y hay algunas que no solamente aportas la pasta y ya está, ¿no? Y a veces que algunas son muy calóricas.
Cristian, cuando dices que abramos la mente, ¿te refieres a lo que es el caldo también, de hacerlo de maneras diferentes, y lo que es la pasta,
claro,
¿no?
También. Entonces, o sea, la sopa puede ser de muchos tipos. Entonces empecemos con las vegetales, que son las que menos utilizamos, ¿no? La sopa de juliana, que llamamos de toda la vida, es una sopa de caldo vegetal con verduras en juliana, verduras troceadas. O sea, ¿hace cuánto tiempo, Ricardo? No sé si tú utilizas una sopa de juliana, es decir, caldo con verduras troceadas dentro.
Alguna vez.
Pero no es lo frecuente, que no. Entonces, este tipo de sopas es una de las sopas que más son interesantes y realmente podemos utilizar dentro de la sopa todo tipo de verduras. Cebolla, calabacín, pimiento, zanahoria, apio, funciona muy bien. Toda troceada, calabaza, troceaditas, se suelen trocear como en julián, en rebanadas. De hecho, hay muchas, se venden ya las verduras deshidratadas en juliana para echar a la sopa, uh-huh. y entonces no hace falta, pues este sería el aporte de las verduras de esa comida, ¿no? Es muy interesante. Luego las sopas con legumbres. También nos olvidamos la sopa típica minestrone o la sopa que es de guisante, por ejemplo, un guisante bien hervido, que se abra un poquito el guisante, o con guisante y trozos de zanahoria. Es una sopa riquísima que se utiliza mucho en Canadá y en Sudamérica se utiliza bastante este tipo de sopa. ¿La has probado alguna vez, una sopa de legumbres?
Sí que la he probado, sí. Sí, sí.
Están buenísimas. Sí, están, no,
además,
riquísimas.
Es que yo las legumbres las como todo el año.
Claro, pero entonces a veces nos olvidamos que en la sopa podemos tener una sopa de legumbre, una sopa de caldo vegetal o caldo de carne o de pescado con legumbre dentro. Y puede ser, las sopas quedan muy buenas, de lenteja, de garbanzo y de guisante. Quedan muy ricas este tipo de sopas. Mm. Y luego las sopas asiáticas es otro tipo de sopa que nosotros hemos introducido en nuestras pautas, que funcionan muy bien. Y la estrella es la sopa miso. ¿Vale? No sé, los que nunca hayáis probado el miso es una pasta fermentada, que puede ser fermentado de soja o de arroz, y entonces se forma como una especie de paté, como una especie de paté de como de una olivada, digamos, pero es un fermentado, y entonces este fermentado tiene muchos, tiene probióticos, porque tiene pues todos lo que ya hemos hablado en otros programas de los alimentos fermentados, uh-huh. y entonces cuando tienes la sopa, o sea, tienes el caldo hecho, puede ser con agua solo o con caldo, añades lo que quieras, ¿eh? Pues puede ser unos fideos de arroz, unos fideos de trigo, o puedes poner arroz, una sopa, y pones una cucharadita de miso, le da ese toque oriental, que cuando tomamos una sopa tipo ramen, por ahí, pues tiene ese sabor y está riquísima. También de cara al invierno, funciona muy bien las sopas miso, funciona muy bien con setas, un caldo con setas, con champiñones, con shiitake, con gírgolas, una cucharada de miso, y queda estupendo, bueno, queda muy rico.
Imagínate, si hay variedad,
Hay mucha variedad.
Lo que es la sopa clásica quiero decir, lo que es de pasta, por así decirlo, de la forma que tenga, pero de pasta, si podemos encontrar el equivalente en integral, mucho mejor, supongo.
Sí, es otra opción. La sopa maravilla de trigo no integral es una de las opciones, está muy rica. Simplemente es que no sea la única opción. Porque a veces, pues son tres sopas a la semana, porque a veces es como un recurso muy rápido también, ¿no?
Sí.
Entonces, es como la única manera. Entonces, la idea de abrir la mente es, vamos a introducir otro tipo de nutrientes, porque los niños son tan encantados de tomar otro tipo de sopa. Lo que pasa es que hay que ofrecerla, hay que mostrarla, hay que saborearla, hay que probarla. Los caldos también pasa lo mismo. Normalmente nos olvidamos de hacer caldos vegetales, y siempre son caldos con carne, con alimentos grasos, que a veces hay unos caldos que son bastante grasos. Uh-huh. También son una opción, también están ricos, y a veces es interesante cuando necesitamos un poco más de energía de grasa, ¿no?, digamos.
Sí, pero ya me he dado cuenta que de todas las propuestas que me has dicho, en ninguna hay un choricillo y nada, no hay nada.
Bueno, pero
de esto,
es que claro, todo lo que son alimentos más tradicionales, una buena olla de cocido, una carbeolla, una escudella, o todos los alimentos. O sea, yo, por ejemplo, el cocido gallego me encanta. Mm. El cocido gallego es una maravilla, con los velos.
Eso es plato único ya, ¿eh?
Claro, claro, claro. Entonces, este tipo de sopas, este tipo de platos, normalmente no los usamos como de manera tan frecuente. Es más una comida ocasional, de fin de semana.
Bueno, también cuestan más de preparar, claro.
Cuestan más de preparar. Entonces, estos no me preocupan tanto. O no, el consejo, porque este plato hay que probarlo como es. Hay que, si alguien le apetece una escudella, pues tiene que tener la carne de olla como es,
claro,
¿entiendes?
Claro.
Porque es un plato tradicional y además muy saludable, que tiene, algunas tienes garbanzos, algunas tienes, ¿vale? Pues el cocido gallego tiene grelos, tiene garbanzos, tiene una carne muy magra, o sea, bastante bien.
Además, fíjate que estos platos, que son de tradición popular, se crearon, al final son más saludables de lo que pensamos. Lo que pasa es que son muy calóricos porque, como se tomaban, era necesario, sí. No, no con la vida sedentaria que tenemos ahora.
Claro, por eso normalmente ahora los planteamos como de manera ocasional.
Claro, claro.
De una manera, no se hace una... Y de hecho no se hace de manera frecuente, porque ojalá tuviésemos las familias tiempo para cocinar y dejarlo en el puchero. Pues no. Entonces, de hecho, el problema a veces radica ahí, ¿no? Pero la cuestión principal es la rapidez, ¿no? Entonces cogemos una pastilla de caldo y lo hacemos rápido, o una sopa de sobre, que estos alimentos ultraprocesados pues aportan mucha sal, muchos edulcorantes, muchos saborizantes.
Eso te iba a preguntar. El caldo, tenemos las pastillas, los que ya son de sobre, los que son tetrabricks hechos, ordénamelos.
Claro, los ultraprocesados tipo pastilla, tipo sopa de sobre, que ya la echas directamente y ya está la sopa hecha, esos son alimentos ultraprocesados.
Claro, vale.
Son de consumo ocasional o muy ocasional, uh-huh. Y si podemos evitarlos, mejor.
Claro, claro.
No aportan muchas harinas, aportan sal, bastante sal, y aportan muchos potenciadores del sabor, glutamato, o sea, por eso es tan potente el sabor.
Los que son en tetrabrick, que están hechos, mejor buscarlos los bajos en sal, ¿no? Mejor.
Sí, estos normalmente son caldos naturales, son caldos que tienen pocos, o sea, no se añaden potenciadores del sabor, excepto de la sal, entonces busquemos uno bajo en sal. Lo que pasa es que yo encuentro que el caldo es un alimento tan fácil de hacer.
Sí, sí.
Y entonces el caldo de tetrabrick, pues es que es muy poco sostenible, hay bastante plástico por el medio. Yo lo encuentro un alimento que no es necesario invertir en él. Si realmente, pues a lo mejor te saca de un apuro y vas rápido, pues me parece interesante.
Además, caldo podemos hacerlo nosotros y congelarlo ya por raciones.
Claro, es tan sencillo. También, a veces, si utilizamos el caldo de las verduras que cocemos para hacer la verdura, ya ese mismo caldo nos sirve para hacer una sopa con legumbre. Claro. Ya lo complementas un poco y ya te quedan bastante bien.
Bueno.
Vale, entonces decirte que salgamos un poco de esa idea de vamos a hacer un caldo donde teníamos que estar toda la mañana hirviendo con el hueso.
Sí.
No, bueno, pues también podemos hacer un caldo con un trozo de pechuga, con las verduras con las verduras que tengamos por allí en medio pochas y así más viejunas y tal, con un tomate, te haces un caldo, en media hora tienes un caldo.
Uh-huh.
Tampoco, en cuanto te esté hirviendo la verdura ya lo tienes hecho. Entonces, salir un poquito de eso y también las opciones que ponemos dentro del caldo, la que no me olvide antes de acabar, o sea, hemos puesto las opciones vegetales, pero también hay opciones de hidrato de carbono. ¿Por qué no una sopa de quinoa con quinoa? Está riquísima.
Uh-huh.
Una sopa con copos de avena. Si no habéis probado una sopa con copos de avena, o sea, está muy rica la sopa.
Eso no lo hubiera imaginado nunca.
Sí, pruébala, Ricardo, está buenísima, ¿eh? Sí. O sea, en lugar de poner pastas, pones copos de avena, lo pones a hervir y está muy rica, queda muy buena. La sopa con tapioca, la sopa con arroz integral, arroz blanco también puede ser,
uh-huh.
Una sopa con caldo de pescado, con una espina, con una cabeza, queda muy rica la sopa también. No hace falta que sea siempre como de alimentos cárnicos, de grasa, alimentos grasos, con alitas, porque aporta bastante más grasa que no una sopa, por ejemplo, de pescado.
Claro.
Salir un poquito de la rutina,
bueno,
y de lo que entendemos.
Hemos hablado de un montón de recetas hoy, ¿eh? O sea, que podemos tomar sopa dos o tres veces por semana sin repetir durante dos meses. O sea que,
exacto.
Imagínate, ¿eh? No, la veritat és que va bé conèixer un ventall molt més ampli i després incorporar-ho poc a poc al dia a dia. Eh? Vull dir, no es tracta ara que la setmana que ve fem totes les sopes diferents. No, aviam, doncs les que fem, les que veiem que no són tan sostenibles o tan saludables, les intentem anar apartant poc a poc, incorporar-ne d'aquestes que hem parlat avui i buscar. I si tens dubtes, doncs consulta amb un nutricionista, que són els que hi entenen, de veritat. No amb una dieta o amb una persona que ha anat amb un dietista que li ha dit que ves amb un nutricionista o amb una nutricionista i ells et parlaran clar i, a més, vull dir que saben de què parlen. Se dediquen a això, eh? Per tant, ja és així. Jo conec el Christian Didier, que està amb nosaltres cada dijous, que els trobes a Disanta Nutrición Punès. Des d'allí et pots posar en contacte amb ells per dubtes tan tontos com aquests. Tan tontos, vull dir, de, oye, tema sopes, venga, va, pues, bueno, pues busca a Disanta Nutrición Punès, que allí trobaràs molta informació. Christian Didier, oye, como siempre, un placer, gracias.
Molt bé, Ricard, bon dia.
I nosaltres que ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ja saps que després arriba les escapades de COPE amb el David Velasco, avui en directe des de Panticosa, des de Lleida, i tornarem demà divendres a les 12:20, puntuals com sempre, per escoltar el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, per parlar de llibres, per parlar de cinema amb la Laura González i per parlar de moltes activitats de cara al cap de setmana des de l'Espai Groc. Vinga, que els serveis informatius de la cadena COPE ens informen de la darrera hora i de seguida, recorda, les escapades de COPE aquí, des de COPE Lleida.